A Catalunya Ràdio i Catalunya Informació arriben els sofistes. El director del programa no es fa responsable dels comentaris dels seus tertulians. Els seus tertulians també.
Llucia Ramis, bon dia.
Bon dia.
Perdoneu-me, que avui estic una mica adormit amb el concert d'ahir dels Refugiats. I Maiol Roger, des de la delegació de Catalunya Ràdio Madrid, també deu estar adormit, també, no?
O
no?
Home, una Maiol... mica m'has fet llevadora per venir cap aquí la delegació.
Què hi fas a Madrid?
Home, ha vingut a veure això, l'espectacle aquest de Podemos.
Ah.
També potser passo al Congrés del PP, però he vingut a veure Podemos.
Bàsicament has vingut a veure Podemos,
sí,
eh?
Sí,
diuen
sí.
Que el PP tracten molt bé els periodistes. Els hi donen beguda...
Bueno, jo per al Congrés de Podem m'he portat crispetes.
Crispetes.
Sí, però les he portat de casa.
Fantàstic. Avui al debat sofista debatrem sobre si el grafiti és art o és vandalisme. Llucia.
Vandalisme.
Maiol?
Art.
Comença el debat. Per què és un acte de vandalisme, Llucia?
Deixa'm començar amb una xifra. Barcelona inverteix quasi 10.800 euros diaris a eliminar grafitis i cartells. És a dir, que a finals de l'any 2019 destinarà més de 11.800.000 euros a la neteja dels edificis municipals. Això equival a 4 milions d'euros anuals per una cosa que es podia evitar des del començament. I això només afecta els edificis municipals perquè el mobiliari urbà es cosa dels seus operadors i els veïns es fan càrrec dels seus, de les seves pròpies façanes.
Per tant, el cost és molt més elevat.
Sí, sí, el cost és elevadíssim, però 10.800 euros diaris a eliminar grafitis i cartells, jo crec que amb això ja ho he dit tot.
Per tant, podem concloure que el cartellisme és vandalisme.
El cartellisme no? Podria ser una forma de vandalisme, efectivament.
O podem arribar a la conclusió que, que es faci un mal ús d'una tècnica, és vandalisme, però això no invalida la tècnica en si. Perquè ara et donaré una dada. L'Ajuntament de Barcelona dedica 100.000 euros a netejar els xiclets del carrer. I menjar xiclet no és un acte de vandalisme.
Llençar-lo al
carrer...
Potser
és un acte de mal gust, o és un acte de bon gust, o depèn del sabor que sigui el xiclet. Però llançar-lo al carrer és un acte de vandalisme.
Jo
per tant,
sí.
L'acte de vandalisme és fer... un mal ús d'aquesta tècnica, que és el graffiti.
Jo sóc superfan de l'art, sóc fan de Banksy, de Haring, de Pejac, que és un artista que viu a Catalunya, que és el nou Banksy ara mateix. I precisament perquè m'agrada l'art, crec que no s'ha de confondre això, l'art, amb el que veiem als carrers, no? No sé, un artista necessita sensibilitat i talent, i en canvi el que estem veient al carrer no respon a una necessitat d'expressió artística, sinó més aviat de marcar territori, no? És a dir, és com els gossos que van pixant pels cantons perquè quedi tot ben marcadat. Sí.
Però t'insisteixo, tu el que estàs desacreditant és tota la tècnica, no el fet que hi hagi algú, un brètol, que decideixi que qualsevol paret del carrer és vàlida per pintar una paret. T'ho il·lustrarem un altre exemple. El fet que existeixin les batucades no vol dir que la percussió sigui un acte de vandalisme, tot i que les batucades s'haurien de prohibir per llei. Per tant, tu mateix has defensat Banksy. O citarem una pintada que hi ha als carrers de Barcelona, la pintada de Mercè Rodoreda al costat de l'Illa Diagonal. Allò no és vandalisme, allò clarament és art. Per tant, podem dir que el grafiti és art. Ben entès, ben utilitzat.
Però la majoria de coses que veiem justament són els tags, que són aquelles signatures horroroses que veiem.
Ai, sí, és horrible.
Però precisament tenen un nom diferent per això, perquè podem diferenciar-ho. Si vols, fem un debat del tag és vandalisme. Llavors podem arribar a la conclusió que sí, podíem estar d'acord per primera vegada a la història.
Els mateixos grafiters estan d'acord que el tag és vandalisme.
Doncs ja està, perquè... doncs s'ha acabat el debat. Fem una altra cosa. Ja està, ja hem arribat a la mateixa conclusió.
No, però és vera que si de la mateixa manera els tags, podem dir que els tags són merda? És a dir, tenen
pots dir el que vulguis.
La mateixa dificultat que per dir-ho de qualque manera, no? No, però si els gossos els hem de recollir ses caques, per què no hem de netejar nosaltres mateixos els tags?
Però això no inhabilita el graffiti.
No, però el que fa és que després els operaris que hi van per netejar els tags, precisament, han de fer una fotografia conforme que han netejat allò, perquè al cap de 5 minuts aquells s'ho han pres com una espècie d'imposició per part de l'Ajuntament i tornen a fer el mateix tag o la mateixa signatura perquè és una espècie de guerra entre operaris
en
i grafiters.
Estem plenament d'acord, però estem parlant del graffiti, no del tag. Si estem parlant de graffiti, parlem en propietat de tot el que significa pintar una paret, perquè hi ha parets pintades que són autèntiques expressions d'art.
El mur de Berlín, per exemple, hi ha trossos del mur de Berlín, no?, que encara queden... En fi, que molts artistes van anar a pintar, però en aquell cas són artistes, no estan graffiti en si, allò és més pintura.
O depèn, o hi ha un graffiti, ara recordo a Lisboa, a l'entrada de la Fundació Saramago amb Saramago i Pilar del Río, que és preciós. Hi ha molts exemples de grafitis que són veritables expressions d'art.
Hi va haver una iniciativa molt interessant a Barcelona fa uns anys. Crec que els propietaris dels establiments contractaven o permetien que venguessin grafiters a pintar-los les portes
parets,
metàl·liques.
No? Això no és vandalisme.
Sí, això no seria vandalisme. El que passa és que va ser el mateix ajuntament de l'any 2010 que va fer fora aquesta normativa, perquè com que hi ha aquesta normativa de les les façanes de Barcelona, que no permet ni tenir aire condicionat, ni tenir roba estesa, ni tenir res que sigui cap a fora, feia pagar no només el que havia fet el grafiti, sinó també el propietari de l'establiment. Per tant, ja no li convenia al mateix propietari de l'establiment tenir una persona que li hagués fet una pintura a la porta metàl·lica d'entrada, no? Perquè havia de pagar la multa tant com si fos el que havia fet l'obra. Per tant, això sí que treia els tags, això sí que treia tota la merda, perquè un grafiter no boicoteja l'altre. S'hauria de recuperar, crec jo, aquesta iniciativa que hi va fa uns anys abans de l'any 2010 que es va treure.
Per tant, la conclusió és que el terrorisme artístic és no saber diferenciar entre els grafitis i els tags, i el fet de no aprendre que una tècnica ben entesa pot ser art com és el grafiti.
Amb això estaríem d'acord.
Ah, per tant, he guanyat el debat.
No. Si voleu canviar de debat?
Va, canviar de debat. Tu, que, bueno, no sé.
Sí, no, perquè veig que al final us poseu d'acord ràpid. Anem a fer un segon debat sofista que, bé, us presentem tot seguit.
Qui és més bon... Avisat, eh? Perdona,
no, acabo d'improvisar perquè veig que us heu acabat les idees. Qui és més bon líder, Iglesias o Errejón?
Iglesias, sense cap mena de dubte.
Sense cap mena de dubte. Llucia?
No, Errejón.
Comença el debat.
Fayol. Iglesias és millor líder, sens dubte, perquè és l'únic líder que vol liderar. I la primera condició d'un líder és que vulgui fer-ho. Errejón és un covard que s'es... un covard potser ara m'he passat, eh? Però ell vol que un altre lideri les seves idees. Però què és això? Quina és aquesta tàctica? És com voler entrenar al Barça jugant al PC Futbol. O t'hi poses o no t'hi poses.
Hi ha un secretari tècnic sempre, hi ha un pensador, eh?
Però el pensador també lidera, el pensador mana.
No.
Lucia.
Iglesias ja cau malament, ha caigut malament des del començament, la gent no el suporta, no el suporta dins el partit, no el suporten fora del partit, no el suporten els altres partits i no el suporten els mateixos que votarien Podem. Per tant, Errejón és la millor alternativa que hi ha ara mateix.
No el suporten i per això ha aconseguit uns vots que mai l'esquerra alternativa havia aconseguit a Espanya i mai un partit que havia defensat.
I per això un partit que havia d'anar també va malament abans de les properes eleccions, és a dir, que no paren de ser notícia per la mala notícia
Errejón,
que estan donant.
Errejón, estic d'acord amb tu, seria un excel·lent líder si volgués liderar, però és que és la primera condició d'un líder.
No,
l'únic líder que no vol liderar, que ho fa relativament bé, és Carles Puigdemont. Perquè ha decidit que vol liderar durant un cert temps i ja està. Però un líder que no vulgui fer-ho és que no val la pena, perquè la primera condició és tenir-ne ganes.
Però potser no ho vol fer per les circumstàncies.
Això és una altra cosa. Ah. Però ell ja ha dit que si guanya ell no s'hi posa. Per tant, si guanyo jo ja m'hi poso, un líder excel·lent.
Conec altres que diuen que també que si guanyen no s'hi posen. Però bé, és una altra qüestió. que després no t'ho acabes de creure del tot, no? Quan ho diuen. Llavors, no sé si és veritat això.
Ara m'he perdut. Però no sé.
Per la pregunta, el debat sofista, el segon debat sofista d'avui és qui és més bon líder? No que vulguis ser-ho.
No, per tant, jo dic Pablo Iglesias perquè és el que vol ser-ho, no. I la primera condició d'un líder és voler ser-ho.
Jo crec que precisament pels canvis de mentalitat que tenim ara mateix i perquè Podem justament és un partit assembleari que tothom hi cap i té cabuda, etcètera, etcètera, està molt bé un líder que sembla que no vulgui ser líder, que ho millor i la gent li agrada més. I a més, com parla, la manera com expressa les opinions, aquesta ponderació que té, etcètera, Errejón és molt millor
I
líder.
I parla català, que ens agrada tot molt a nosaltres.
I fa tuits en català.
Va viure a Girona molt de temps.
I era de la CUP en aquell moment. Ara s'ha fet de Podem.
La CUP és un altre partit que no té líders, no? En principi, i que ha funcionat prou.
Si és tan bon líder, per què no vol ser-ho? Aquest és el meu dubte. Per què no surt i diu, escolta, ja m'hi poso jo?
Jo crec que és una estratègia, no?
Però potser és una actitud del bon líder. No volgués ser líder, no?
Des de quan hi ha hagut un líder que no ha volgut ser-ho? Digue'm un líder. No, Leo Messi lidera el Barça, però no vol ser-ho. No, ell vol ser un líder i vol ser... En aquest cas, en el cas de Leo Messi, un dictador dins del camp. En el cas d'un líder demòcrata, un líder que governi gràcies a les vots de la gent. Tots els líders han volgut ser líders.
Ara
és la primera condició, la norma número 1 del líder. Primer manament, vol ser líder.
Vos en recordeu en Pedro Sánchez?
Sí, jo és que ja no altra, home, parlant de líders. Una altra persona vol liderar.
Que no volien que lideràs i va liderar sense volar, no?
És a dir, però ell sí que volia.
De sobte va voler liderar, però semblava que no hagués de volar.
Per què? Perquè la primera condició d'un líder és liderar.
Mhm. Però jo, en tot cas, crec que, així com estan en la situació, lidera millor. Potser no és millor líder, però lidera millor ara mateix Íñigo Errejón, el partit Podem, que Pablo Iglesias. De molt lluny. A més, crec que pot aconseguir moltes més coses que Pablo Iglesias, justament per aquesta actitud.
Bueno, li queden 24 hores un dels dos per sortir apunyalat del Congrés, per tant, ja veurem demà.
I després d'això, què? Després d'aquest apunyalament... L'apunyalat què farà? Entrarà a la UCI uns dies? Com anirà això?
Farà el seu propi partit, no? És el que es veiem normalment.
Un bon líder intenta aglutinar una direcció...
Sí, aquella cosa socialista, de les dues ànimes, de dir ara la sumem i intentem...
Sí, però en aquest cas, com que hem parlat de qui és millor líder dels dos, però no hem discutit si algun dels dos és bon líder, suposo que no passarà això, no hi haurà una reconciliació ràpida i fàcil.
A més, és més alt l'Errejón que
Pablo. És més alt?
És més alt, és molt alt. No, no se nota.
Que
la gent alta sempre guanya.
Per tant, Jordi Pujol va guanyar durant 23 anys perquè media 1,90 m, no? Clar, és que...
No, però Pujol tenia una ombra llarga, per tant era més alt en aquest sentit.
I que arribava fins a Andorra.
Això depèn de com enfoquessis el focus. Ja saps que anava per focus, això. En tot cas, tu dius que avui hi haurà un ferit, segur?
Home, avui no, si de cas demà. Demà és quan sabrem una mica com ha acabat.
Plegarà. Hi haurà una persona que dirà adéu, nois.
No sé si plegarà. Encara és aviat per dir si plegarà o no.
Home,
ara t'estic fent d'oracle polític, no, ja, que ja saps que sempre ens equivoquem.
Jo crec que continuaran fent cuento, perquè el que més els hi mola és fer aquest culebron i tenir-nos a tots enganxats.
És molt divertit.
Home, però
això distreu molt, realment.
Sí, ens encanta. Si no, estaríem al Congrés del PP. Però, total, el Congrés del PP, què passarà? Sortirà Rajoy, dirà aquestes quatre coses que diu sempre, i el diàlogo i la llei i tal, que hospedal que pot ser de tot, i ja està, i s'ha acabat.
Sí.
El Congrés del Podem serà molt més interessant.
Té molt més morbo, a les xarxes socials ho veiem, a la televisió ho veiem.
Ara que estigui Vista Alegre, o sigui, que vagin a Vista Alegre amb una guerra tan crua i trista, bueno, és un concepte curiós.
Guerra, per tant, es respira
guerra. Sí, ambient de guerra, segur.
Saps que...
Jo, de fet, crec que anirem a Villaltibala.
Crec que tenen el problema dels departaments d'universitat. Funcionen igual que un departament universitari i tenen el mateix tipus de guerra, el mateix tipus d'amor i el mateix tipus d'odi que trobam a qualsevol departament universitari. O sigui, no veus... quan coneixes com funcionen aquests departaments, entens perfectament com funciona aquest partit polític. Llavors, sí, hi haurà guerra. El que passa és que poden continuar tots dos dins el mateix departament, que s'ha vist molt sovint, això.
Si és com un departament universitari, el bar del campus valdrà la pena.
És on aniràs tu,
sí,
bàsicament,
sí,
no?
Ràpidament, sí.
I Xavier Domènech, en aquests casos, què fa? On es posa?
Pues al meu costat, al bar, suposo.
Allà al costat?
Es posen allà, sí, de perfil.
A veure com passen.
Aquí a Catalunya tenen una guerra que també ja veuràs.
Clar,
ja veuràs,
però aquesta guerra no s'aflorirà fins dimarts, no? Començarà...
Bueno, ja ha vingut, que ara fa dies que
ve... Fins la setmana que ve no començarem a notar aquesta altra guerra, no?
Bueno, ja la vam notar la setmana passada, bueno, aquesta passada no l'altra, va venir el Pablo Iglesias aquí, li van fotre una escridassada a l'Albano tremenda, abans havia vingut el Pablo Echenique, també li van fotre una escridassada a l'Albano tremenda, estan una mica enfadats aquí. I ara vindrà la guerra de la confluència, que això serà un altre debat molt més interessant.
I això com s'acaba?
La guerra de la confluència? Pues amb un partit nou, teòricament sense sigles, però tu digue'ls-hi als d'Iniciativa que s'han de quedar sense sigles. No és fàcil.
No serà fàcil, eh? Res serà fàcil. Molt bé, doncs avui hem començat debatent sobre si el graffiti era art o vandalisme i hem acabat parlant sobre si és més bon líder Iglesias o...
No hem parlat sobre si Podem és art o vandalisme.
Sí, anava a dir això.
Aquest seria l'últim debat definitiu.
Que seria un tag o seria un graffiti?
Home, seria un graffiti estupendo.
O sigui, art.
Sí, no ho sé, tu has de dir vandalisme, si no puc canviar.
Maiol Rosell, Llucia Ramis, gràcies per haver vingut avui al suplement. Avui el Maiol des de Madrid, la Llucia des de Barcelona. Adéu-siau.
Adéu.
Que vagi bé.